Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs, a una nova edició de la cita setmanal amb l'activitat escènica a la nostra ciutat, a Ràdio Sabadell. Benvinguts a l'Amunt al Taló. I l'equip que puja aquest taló radiofònic, com sempre, està format per Laura Lozano a la coordinació, Elvira Frank, Cristina Figueres, Irene Garrido, Bernat Pareja, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Soler, Marcel Castillejo, Francesc Rocamora i qui us parla, Jaume Pont. I el nostre supertècnic, Roger Benet, i acompanyant-lo en pràctiques, en Genís Vega. I tot aquest equip per presentar-vos els continguts següents.
Amunt al Taló.
Com sempre, primer repassarem la cartellera teatral de la setmana amb el Bernat Pareja a la platea indiscreta. I aquesta setmana tanquem la temporada nadalenca a la cartellera teatral sabadellenca amb les representacions dels Pastorets Infantils de la Joventut de la Faràndula, i per això els hem dedicat l'entrevista. I tancant les propostes nadalenques, obrim el nou cicle de teatre del 2019 amb la primera proposta que s'estrena a la cartellera de la nostra ciutat, concretament al Ciervo Teatre, i és la comèdia Aló, Aló. I de l'equip de l'Amunt al Taló, la primera ullada a la proposta teatral, com sempre, la fa l'Eloi Garcia, infiltrant-se als assajos de Aló, Aló. I aquesta setmana toca tertúlia. La Cristina Figueres ens porta una tertúlia sobre les escoles de teatre amb representants de les diferents escoles de la nostra ciutat. I acabem, com sempre, amb una mirada al Teatre de Barcelona escoltant els comentaris de l'Elvira Frank de les obres que ha anat a veure aquesta setmana a la secció Teatre de Frank. I amb tot aquest índex de continguts del programa ja podem dir la frase d'inici del programa. Amunt al Taló!
Amunt al Taló. Passió per al teatre sabadellenc. La platea indiscreta.
I comencem el programa, com sempre, ben assentats a la platea indiscreta, al costat del Bernat Pareja, que ens ve a portar la cartellera teatral de la setmana de la nostra ciutat. Bon vespre, Bernat.
Bon vespre, Jaume. Doncs mira, ens trobem una setmana així una mica de transició, perquè es va acabar Pastorets, es van acabar Estat de Xoc, i això fa que és una mica menys de teatre. Però ep, Sabadell no falla i segueix havent-hi teatre, i del bo. A l'alternativa hi ha Homo Sketch, un seguit d'esquetxos que la companyia Absurdòpates ha preparat, tots d'humor, i que podreu veure dissabte a les 10 i diumenge a les 7. Al Teatre del Sol, igual que la setmana passada, repeteixen amb la cantant Calva, dissabte i diumenge a 8:15, i Joseph i l'Abric i l'increïble Abric en Tecnicolor, diumenge a les 6. A la Bàscula, una setmana més, faran Fuita, divendres i dissabte a les 9 i diumenge a les 6. Si no hi heu anat, espavileu-vos perquè és l'última setmana. I un apunt de teatre infantil a l'Arlequí, al Soldadet de Plom, dissabte a les 6 i diumenge a les 12.
Molt bé, doncs, perfecte, Bernat.
Sí, de moment això, ja de cara més ara al febrer, ja hi hauran més coses, sí, i més propostes, i es anirà renovant la
platea. Exacte, de fet, avui ja tenim un infiltrat a la primera estrena de la temporada.
Doncs la veurem d'aquí res a la platea indiscreta.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Bernat.
Ens veiem.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
En principi, escoltem aquesta sintonia per darrera vegada aquesta part de temporada. Dic en principi perquè les coses mai se sap. Però la Joventut de la Faràndula ha tancat la temporada dels Pastorets amb un nou rècord de públic. Uns 6.200 espectadors han passat pel Teatre Municipal per gaudir d'aquesta joia del teatre tradicional nadalenc, que el grup faranduler s'ha representat tan bé des de fa més de 70 anys. I per tal que ho puguin continuar fent durant molts anys més i per tancar la temporada de Pastorets, l'entitat representa uns Pastorets interpretats per un repartiment infantil o quasi que juvenil a la sala Miguel Hernández. Són ni més ni menys que el planter de joves actors i actrius que han de permetre allargar durant molts anys més la programació dels Pastorets. I avui al nostre estudi tenim els directors que se'n cuiden de preparar aquesta versió infantil dels Pastorets. Concretament el Pol Miró. Bon vespre, Pol.
Hola.
Bon vespre, Pol, què tal?
Bon vespre. Bé? Molt bé, fantàstic.
I el Marc Salvador.
Sí.
Bon vespre, Marc.
Bon vespre.
Què tal?
Bé, bé, bé.
Aquest és el primer any que dirigiu pastorets infantils. Però en canvi vosaltres segur que teniu una trajectòria molt àmplia, ben passat pels pastorets infantils també potser i hi ha els pastorets adults. Però com és que veu decidir afrontar la direcció dels pastorets infantils?
Bueno, doncs jo mateix.
El Marc.
Sí, hola. Bueno, en principi érem tres directors. Érem el Dani, el Pol i jo, que justament vam ser els, bueno, el planter que va entrar fa 3 anys de monitors al TTI. I, bueno...
El TTI, per qui no ho conegui, és el taller,
exacte, el taller de teatre infantil de la Joventut de la Faràndula. Sí, que a vegades ja donem per suposat tantes coses.
Que els nostres oients, la exacte. Gran majoria ja ho saben, però per si hi ha algú si que no ho coneix.
I, doncs, a l'haver sortit tants anys en els pastorets grans, i, bueno, els que ens tocaven els infantils, doncs, sempre acaba sent com una mena de somni, un cop ets monitor, el dirigir els pastorets infantils. I bueno, com que també teníem molt bona sintonia entre nosaltres tres i vam bona relació, vam dir, doncs, crec que és el moment.
Endavant, sí.
Exacte. Malauradament el Dani va trobar feina de lo seu i sí, no va poder seguir amb nosaltres, però... No.
I perquè vosaltres sou monitors del TTI.
Exacte.
I sou del mateix grup d'edat
no.
O no?
No. No. Ell porta, tu portaves mitjans...
D'edat dels nens?
Sí, sí, de nens,
sí. Jo porto mitjans grans, que són 9-10
sí,
anys.
Sí, que éreu de la mateixa generació, no? Potser, tots tres?
Bueno, més o menys. Ell és del 97 i jo sóc sí. del 99.
Per tant, estàveu a grups diferents del
sí, no vam arribar mai a coincidir com alumnes, però, bueno, les estades i això, que sempre sí, coincidim tots, ja sí que ens veiem.
Sí, tant. Molt bé, molt bé. Sí. I, però bé, porteu, per tant, grups diferents de nens d'edats de nens del TTI.
Això també,
exacte. Vosaltres creieu que els pastorets, com a monitors que sou, creieu que són una bona eina de formació teatral?
Realment, d'una part del teatre sí. També ens costa una miqueta treballar altres àmbits teatrals, però aquest àmbit trobo que, bueno, Folk i Torres doncs, va fer una bona feina i doncs, per donar una visió d'aquest tipus de teatre als nens juvenils o infantils, diguem-ho així, doncs realment és molt satisfactori.
Sí, exacte, no? Perquè potser sí que ara últimament s'estan fent més musicals, en el que es dedica més sí. al cant que no pas a l'actuació en si, i sí que els pastorets és la típica obra de que...
Canten al final i...
Però... Canten...
Ja, exacte. Ja, i no tenen tota la part així.
Exacte.
Però el fet de que vosaltres mateixos també conegueu i que els mateixos alumnes també coneguin els pastorets, per tant, no hi hagi una base de potser tanta creació de personatges, sí que et permet que agafin una pràctica més gran de l'escenari. Dic jo, eh? Per,
sí.
No? Pots dir que...
Sí, bueno, tant el Marc com el Dani com jo ens coneixem l'obra dels pastorets de pe a pa, vull dir, de principi i final, i ja pràcticament no ens fa falta ni portar l'obra per passar text, perquè ja ens el sabem,
sí.
I els nens que portem, nens i nenes que portem, porten també des de que tenen 5 anys, anant a veure els pastorets, saben el text, problemes de text n'hem tingut poquets, així
exacte.
Que no, ja comencem amb creació de personatge i potser matisar una miqueta per aquí, una miqueta per allà el personatge, canviar-lo diferent, fer altres gags... perquè també és una obra molt divertida de veure.
Sí, de fet, això és una de les coses que us volia comentar. Realment, els pastorets que es fan en el teatre municipal són uns pastorets que estan com molt, diguem-ne, emmarcats amb una escenografia concreta i que, per tant, el director, que de fet hem tingut aquí la Montse i l'Albert, que l'Albert no, però la Montse sí que va venir i ens han explicat doncs, tot el que és com han preparat el muntatge, però sí que és veritat que hi ha poques possibilitats de fer coses diferents. No sé si el fet de fer-ho això a una altra sala us permet doncs, una part de creació de direcció diferent.
Bueno, o sigui, sí que cal dir doncs, que partim d'una escenografia més light, per dir-ho d'una manera.
Minimalista, per dir-ho
exacte, així. Però no? També s'ha de dir que està molt bé per
molt
ser
ben
la dels infantils.
Molt ben feta.
Dir que, per exemple, a l'hora de crear algunes escenes, doncs el Lloquet i Rovelló i Genemèries, per exemple, no sé si permet sortir una mica dels gags que potser es fan amb el... o de situacions que potser es fan
bueno,
amb els
això realment,
adults, bueno,
perdona,
per exemple.
No, realment sempre recau més això en els actors. O sigui, nosaltres, per tal de no fer una recreació 100% igual a la dels grans, els hi diem, el text diu això, si teniu alguna idea, algun gag, aquí algú fer una aportació... Sou 100% lliures.
Sempre que muntem alguna escena nova o que no hem tractat encara, procurem que es sentin còmodes a l'hora de dir el text. Sempre que els hi diem, mai els hi diem has d'aixecar el braç en aquest moment o has de fer així o aixà, si no es senten còmodes.
O sigui, teniu bastanta llibertat de creació en els mateixos actors.
Si no, donem una idea, tipus, podríeu provar de fer això? Prova-ho, estàs còmode? Sí, doncs mira, endavant.
No estàs còmode, doncs no facis això.
Queda't com estaves, intentem buscar alguna altra manera per arribar al punt on volem arribar.
Sí que a vegades ens motivem una miqueta ell i jo i ens ve de gust un gag i més que res... fem com una dictadura en aquell moment i...
Els dieu, això ha de sortir d'aquesta manera. Sí. Molt bé, molt bé. I llavors, com heu escollit el repartiment de pastorets? Perquè, no sé si manteniu una mica els mateixos personatges que hi havia que es van fer l'any anterior o altres anys, o aneu variant cada any?
No, normalment cada any es renova el...
Exacte. No és una llei escrita de la faràndula, però sí que s'intenta que una persona, un actor, mai pugui repetir dues vegades el mateix personatge. Tot i que justament tant ell com jo hem repetit algun personatge més d'una vegada.
Sí, vosaltres havíeu fet algun...
Jo vaig repetir en el seu moment de Sant Josep i ell va repetir de Rovelló.
En els pastorets infantils.
Exacte, sí, en els infantils. I llavors, doncs, les representacions anteriors et serveixen per veure més o menys d'on parteix cadascú. Potser et fixes en el lloquet de l'any passat i dius, ostres, doncs, potser amb certes indicacions podria ser un Satanàs l'any que ve. O tal persona, doncs, de tal personatge. I ja vas creant a partir d'així.
I, per tant, els lloquets i rovellons, els personatges protagonistes, sobretot són els que sempre deuen canviar, no? Entenc, perquè donar moltes més oportunitats.
Sí, exacte.
No?
Sí, el que passa que el meu any vaig haver de repetir a l'últim moment, pràcticament, perquè el que havia de fer de rovelló, doncs, no li tirava, no sentia còmode amb un paper amb tant de pes, que, bueno, som infantils, que tampoc tenim molt pes.
Però, bueno, però, a vegades passa, no? I els tan nens... Clar, perquè a vegades... No, jo l'any que vaig fer de lloquet tenia 13 anys, però el meu company en tenia 10. El rovelló era més petit.
Imagina't.
Que és, bueno, justament és un dels companys ara de l'equip de monitors del TTI, però, clar, bueno, ell no va presentar absolutament cap problema, al contrari, va abordar, però amb aquella edat sí que és més comprensible que potser... tanta pressió entre cometes, doncs, li pugui. I al final ho acabin deixant, però no acostuma a passar.
I llavors, però per seleccionar els personatges, ben bé, com ho feu? O sigui, feu algun
tipus de càsting?
Sí, un càsting.
Exacte. Fem un càsting...
On el Dani realment encara era director i ens va portar una càmera amb un trípode, vam gravar-ho tot i a l'hora de reunir-nos ell... Tornar a mirar els vídeos, veure qui ho abordava més en un personatge i quin li anava bé un altre, o millor de Foguener, o millor de Pecat, o... I així ho vam fer, vam tardar que un mes en decidir-ho tot, dos.
Ostres, sí, no va dir, perquè a sobre volíem una plantilla més densa en comparació amb altres anys, tant en poble com a l'infern, que potser altres anys on s'havia prescindit potser amb 8-10 persones a poble i, bueno, hi ha els 7 pecats capitals, que això sí que no es pot tocar,
no.
I llavors potser ficar, doncs, 4-5 dimonis més. Doncs nosaltres hem afegit 10 dimonis més i de...
Més fúries, diguem-ne.
Exacte, les fúries són 10 més dels pecats, i de poble deuen ser unes 18 persones, així que...
A part dels tres personatges del Japó, Nami i Joanoi, ja s'han afegit tot un grup més d'uns 10 pastors per donar més força a la posada d'escena.
Més volum.
I vosaltres creieu que el fet d'haver interpretat personatges en aquests pastorets infantils acaben ser, perquè ara, per exemple, hi ha hagut una renovació en els pastorets adults. Vosaltres que ja esteu implicats en els infantils, tant en els infantils com en els adults, creieu que és un pas previ haver participat en els pastorets infantils, havent fet algun paper concret perquè després surti algun personatge en els grans?
Sí, totalment. Anava a dir, jo justament... Per exemple, els típics problemes que jo, per exemple, també vaig fer de Satanàs, doncs, he patit, tipus, a mi em costava molt, per exemple, doncs, no hi hagués expressar la ràbia en certs moments, o no està cridant tota l'estona. Doncs llavors, com que tu ja has fet aquest mecanisme, ja t'ho vam poder ensenyar això, és més fàcil llavors poder ensenyar. O sigui, és com que els estalvies aquests passos que vas passar tu per anar més ràpid.
I vosaltres, que us repartiu la direcció, teniu alguna algú que jo me'n cuido concretament de les escenes de dimonis, totes les escenes de... Us heu repartit d'alguna manera o ho feu de manera col·legiada totalment?
No, consens entre
ell i jo. Exacte, entre els dos totalment. Potser algú té una idea i després, ostres, doncs m'encanta, o, bueno, ho parlem després.
O, bueno, potser ens hem passat, ens hem accedit una miqueta, tornem enrere...
El que sí que no intentem mai és, per exemple, doncs, si jo tinc una idea, que el Pol no em digui no, aquesta idea no, o al revés, perquè és com, clar, és com desautoritzar-se davant dels nens i, doncs, diem un, bueno, ho parlem després, i després dir, bueno, doncs, aquesta escena, no sé...
Sí, poseu d'acord, diguem bé, per, i després continueu amb el muntatge.
Ara, doncs, motivem molt, i els sí, nens no ens acaben sí, de seguir, i som, diem, tornem bueno, enrere, tornem enrere. Tornem.
I vosaltres també prepareu els festivals de l'obra de final de curs del... Sí. I què creieu que és més difícil, ara que esteu, doncs, ja pràcticament encara en la recta final, de dirigir uns pastorets o dirigir un espectacle de final de curs del taller de teatre?
Dirigir els pastorets infantils, sí, tens molts nens en una sala on no es porten, diguem, molt bé.
Perquè, a més, no són tots del mateix grup.
No,
per tant,
és de 6 a 13 anys, pràcticament.
I jo crec que és més fàcil portar el teu grupet de 15, 16, 17 nens amb la teva obra al final de curs que portar 50, 60 nens.
Sí. I com ho porten, això, els nens, de barrejar-se entre diferents edats? Perquè hi ha barreja d'edats, no?
Molt sí, bé. I tant, molt superbé. Sí. No, i no genera mai cap problema ni res. Ni un. A part, també es coneixen perquè... molt pel que dèiem abans de les estades, que fem sempre a vora el maig de cada any, i allà es barregen tots els nens també en grups, i doncs allà ja fan pinya, i llavors doncs, és una manera que ja es coneixen.
Sí, i perquè, de fet, estades també, els grups que són, sempre intentem barrejar tots els grups, tant de petits a grans, van tots barrejats, tots.
Trobes a totes les edats.
Al cap i a la fi s'acaben coneixent.
Sí, clar, exacte.
Clar. I heu jugat alguna... Bueno, no sé si heu jugat a l'hora de fer el repartiment en justament aquesta diferència d'edat, en agafar algun personatge que sigui molt petit i, en canvi, el seu contra... No sé, ara no sé com són els lloquets i rovellons, però no sé si un lloquet, per exemple, doncs molt petit i un rovelló més gran, o jugar una mica amb això, o no hi heu jugat?
No, en aquesta banda no, però sí que, per exemple, també volíem tocar el toc una miqueta dels nens més petits pel poble... I sí que, això com a anècdota petita, sí que, a priori, nosaltres, quan estàvem fent el repartiment, la nostra idea era la parella de Jeremies i la Marta, volíem ficar una noia que és molt alta de teatre i un noi molt petit de Jeremies, per fer el gag aquest. Però, bueno, malauradament no va poder ser.
No va poder ser. I,
però, bueno, malauradament, que els dos que tenim, la veritat és que ho estan fent superbé.
Tenim una Marta i un Jeremies...
La veritat...
Però hi ha algú que digueu, aquest ja el podria, si es fa mal bé, si es fa mal algun del repartiment, doncs ja el pot anar a substituir. Del repartiment, diguem-ne, d'adults, ja el pot anar a substituir.
N'hi han molts, però a mi, per exemple, així la Marta, sí, estem encantadíssims. O sigui, amb els altres sí que realment estem molt contents amb tots. Però, per exemple, doncs, per dir d'una manera, Lluquet, Rovelló, Satanàs, sí que ha sigut, doncs, tenien molt ben estructurat i tot, doncs, donar, doncs, petites coses o reconstruir alguna cosa. Ella va ser arribar amb el seu personatge i vam dir, no pot ser tan fàcil, hem de trobar alguna cosa. Mira, prova de fer això així per donar-li més gràcia.
Exacte. I ja està. I ho va clavar i ho va abordar i realment...
La Verge Maria també, molt bé.
Molt bé, la veritat.
Molt bé, doncs escolteu, ja veiem que tenim aquí un planter que està pujant pel que expliqueu, que pot anar doncs, a substituir tranquil·lament, vull dir que la joventut de la faràndula, l'Albert i la Montse poden respirar tranquil·lament perquè poden tenir un bon planter al darrere que els poden anar substituint. Doncs escolteu, Pol, Marc, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Amunt al Taló a explicar-nos aquests pastorets infantils i molta merda amb aquestes representacions d'aquest cap de setmana, que recordem que són el dissabte i diumenge 26 i 27 de gener a les 6 de la tarda a la sala Miguel Hernández.
Exacte.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
A vosaltres, gràcies.
Amunt al Taló, cada dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sabadell. Infiltrats.
I després d'aquesta entrevista, atenció, perquè som en un moment crucial de la programació teatral de la ciutat. És el moment de passar la pàgina de la temporada nadalenca i obrir el cicle teatral de l'any 2019. I és gràcies a l'Eloi García que podem traslladar aquest canvi al programa, perquè ell s'ha infiltrat als assajos de la primera estrena del 2019 al Ciervo Teatre, la comèdia Aló, Aló.
M'infiltro avui al Teatre del Ciervo, on hi estan assajant Aló, Aló. A veure, això és, de fet sembla un bar, això.
Mimi, el conyac.
Ja vaig.
Hola, què tal? Déu-vos guard.
Hola.
Bon dia.
Bon dia.
En què puc servir?
Ah, no miri, passar per aquí a preguntar el que esteu assajant.
Estem al Cafè René.
Ah, és un cafè, això?
Això és un cafè de la guerra de la França.
De quina guerra?
De la guerra. Els alemanys ens han conquerit.
Què diu ara?
Sí.
Home, no, a veure si em vol parlar del procés encara, però no. Què diu d'una conquesta?
El procés de que han fet els alemanys que han conquerit la France. La Segona Guerra Mundial.
Eh?
Segona Guerra Mundial.
Com és que els del Ciervo sempre en feu... A veure... La segona... Espera, un moment. Això és un cafè de la Segona Guerra Mundial.
O va?
De França, senyor.
De França. Ah, perdó, mi dispensi.
La France de la guerra.
Mira, doncs posi'm un conyac, perquè això... A veure, i què vol dir de la França, de la guerra de França? De l'ocupació nazi?
A veure, no ho sé. Jo només sé que últimament aquest cafè s'omple d'alemanys. Ui, d'algun anglès. Xxt, no ho digui.
Anglesos aquí?
Ai, no ho sé.
La França ocupada.
És que potser sí. Però no digui res, vostè.
No. Jo venia a infiltrar-me aquí, de fet, però...
Lloros, cacatues.
Va,
que és un lloro, cacatues. D'un encantador, venedor, lloros, cacatues.
Dispensi, hola, què tal?
Hola, sí, que vol una cacatua?
No, però em té un curiositat per què porta una cacatua damunt del barret.
És que, mira, és que sóc jo, en Legler.
Jo sóc el Lagui.
Ah, encantat.
I qui és vostè?
En Legler?
No sé qui és.
No sé qui és en Legler.
No.
No em coneix. No em coneix.
No, aquí no...
Michel, mira cap aquí, mira, Michel. Explica-li.
I aquell que ha portat una pistola? És veritat, la pistola? Vull dir, de trets o això?
És veritat, home. Què
no,
la tinc mentida?
Carregada fins la recambra.
I això, home, que aquí diu que és una ocupació alemanya, que vol que ens matin a trets.
No.
Tot bé. Només li diré una vegada.
El què?
Ah, haurà de venir amb mi.
Moment, que parlo molt de la cacatua, eh?
Ah, d'acord.
De què va tot això?
Doncs que estem aquí portant... fent uns trepitjos amb el René, perquè ens ha d'ajudar a atrapar en Hitler.
A Hitler?
Sí, hem d'atrapar a Hitler. Però, bueno...
Al cafè?
En el cafè, sí. Però xx, no ho digueu, eh? Que no s'escapi d'aquí, eh?
No, jo... Jo no diré res, tu. Jo tinc alemanys.
Magnífic per aconseguir un
pla magnífic que té vostè.
A veure,
no sé
ja explicarà quin és el seu pla, aquest preferit que diu vostè. Doncs
tenen aquest, per l'uniforme que porten, sembla que siguin oficials nazis.
Per convèncer en René d'entrar al seu rebost i que amb la seva gran botifarra... Doncs, bueno, ja sabeu.
Oh, sembla ser...
Vol saber això, no?
Sembla ser un bon repte, jo, eh? Sí.
Dispensin, què tal?
En Jaume.
Digui, qui és vostè?
Jo, de la ràdio, què tal?
Ah, hola, què tal? Jo sóc el coronel.
El què?
El coronel.
Coronel.
El coronel.
Sí.
En Jaume.
No, aviam. No. Quedem amb una cosa, perquè aquí m'ho dic que hi ha
l'any... Helmut Mussolini.
Ah, clar, sí, clar, de feixistes d'Itàlia també n'hi havia en aquella època, clar.
És el capità d'Alberto.
Ah, vull dir, de sí, de...
Alberto Bertorelli, el capità amb les medalles més grosses i l'aftershave més sexy.
Ja voldria ell.
Veus, no era com m'imaginava un oficial de Mussolini. I vostè?
Jo sóc el tinent Gruber.
Què tal? I què fan aquí?
Uau, hem vingut al joc de trobada del... el posseder més sexy de tota la ciutat.
Qui?
Hola, René.
René.
Qui podria tenir-lo?
El René?
Sí.
Home, no dic que no tingui mala planta, però el més sexy, vol dir?
Oh, vostè no entén.
Bé, però vostès què fan aquí, vull dir?
Nosaltres estem buscant la Madonna.
Caiguda a les cantimplores.
És el mateix.
Una senyora que ha caigut?
Bueno, no. És un quadro.
Un quadre?
Ah, un quadre.
Un quadrino de Van Klomp.
De què? Dispensin, que... Què fa? Què fa?
No digui res de la Madonna caiguda de les cantimplores.
Però si no dic res d'aquesta bona dona, si ho ha dit ell.
Les tenim amagades.
El què?
Les tenim amagades. Les pintures!
Digui-li que la vol.
No li digui.
Com que no?
No, perquè no la pot tenir.
Per què no?
Perquè ho dic jo? Perquè si no fossenyaran el meu marit i jo no vull que fossenyin el meu marit.
Ah, no, clar, no, mala cosa. Perquè, clar, això, o sigui, s'ho deuen voler emportar, robat, això. I s'ho volen quedar ell, s'ho li vol donar algú altre.
Més que me la vull quedar jo.
El quadre, però el quadre...
Esclar, per vendre'l després de la guerra. I ara, està amagat.
Però aquest quadre devia tenir un amo? La Madonna de la...
De moment, l'amo és el meu marit. I no es parli més.
Bé, d'acord, aquesta també diu les coses només una vegada, eh? René, escolti, la Madonna de les cantimplores aquesta...
Sí.
Vostè on la té?
Jo no la tinc, la té la meva dona.
No, jo dic per completar el sou de la Mona al Taló. Vull dir que jo m'ho emporto a la ràdio, ens ho dividim amb els que som allà.
I partiria amb vostè?
No, no, ens ho quedem nosaltres. Però miri, li trec aquest mal de cap, si diu que el volen a ells.
Però si m'ha de treure un mal de cap, em portis a la sogra, que la tinc a dalt. I només fa que menjar.
La mare del Tano. Escolti'm, que... Què?
A la meva mare no la toqueu.
No. Passi, aquesta senyora està a l'altra punta del bar, ja ha sentit sogra i ha vingut cap aquí. Escolti, però... La sogra, per què me la vull emportar?
No, el que no la vull tenir sóc jo.
No,
quan partís-se-la, amb la pintura s'emporta la sogra i ja em quedaria content amb el bar.
Bueno, si vol, a veure, jo puc ajudar a fer sortir del país algú, si vol, però...
A mi mateix. Vull marxar cap a Espanya.
Ah, mira, jo hi vaig.
Sí?
Bueno, pensava que hi era.
Els agrada el formatge brí?
A casa sí.
A casa sí? Està bé. És que m'han dit que als espanyols no els agrada gaire el formatge brí.
Bueno, mira, els catalans sí, jo que sé. Mira, si vol venir.
Doncs som-hi.
Sí, sí.
Vení, la botifarra!
Bueno, li demanen, eh? Adéu-siau.
A reveure.
El Teatre Sabadellenc, a Ràdio Sabadell. La tertúlia.
Aquest vespre estrenem la primera tertúlia de teatre de l'any i, com tot inici d'any, ens fem propòsits per encarar aquest 2019. Aprendre anglès, anar al gimnàs, perdre pes... Però què me'n dieu d'anar més al teatre aquest any? I què diríeu si us proposo de fer teatre? O encara millor, aprendre teatre? Doncs si el coquet de la interpretació es mou per dins, avui heu d'estar ben atents, ja que tenim amb nosaltres tres escoles de formació teatral. D'aquí Sabadell tenim a Pànic Escènic, Art i Teatre i Escènics. És a dir, l'Elisabet Romeu, la Núria Llunyell, el Marc Lorenzo, l'Alba Dunyó i la Irene Garrido. Benvinguts a tota la colla que tenim aquí a l'estudi. Bon vespre a tots.
Hola,
bon vespre. Hola, què tal?
Hola.
Hola. Doncs, en primer lloc, la meva, com parlàvem de què havíem de, doncs, del tema d'aquesta setmana, d'aquest mes, perquè la tertúlia la fem el mes, una de les idees va ser, parlem de les escoles que hi ha aquí a Sabadell, perquè realment en poc temps han anat com sorgint aquestes escoles de teatre. Jo dic poc temps i ara em diria, no, fa molt, però relativament tenim aquestes escoles i em diria, ostres, doncs aquí a Sabadell, una ciutat que realment és una ciutat teatral, tenim la sort de poder tenir un ventall on anar a aprendre, a formar-nos en aquest àmbit del teatre. I per tant, la meva primera pregunta que llenço és, en primer lloc, quan vau crear les vostres escoles de teatre de formació i amb quin objectiu? A veure, qui es llança a la piscina a començar? Deixem el Marc perquè és aquesta minoria,
va, sí, pobre.
És estrany, però sí? L'home està en minoria, doncs va, com sigui
dit. Sí, vinga, va, comencem. Bé, doncs això comença un estiu. Un estiu que se'm planteja fer com uns cursos de teatre. Llavors jo estava iniciant la meva formació a Barcelona i vaig dir, doncs som-hi, fem aquesta formació per a joves de 12 a 18 amb l'associació L'Escotilló. Llavors vam estar fent aquests cursos durant tot un juliol a l'Estruc. I això va anar seguint any rere any, no? I allò que dius, vinga, doncs els nens et coneixen, segueixes creixent, segueixes provant les teves eines, segueixes entenent-les, perquè quan ensenyes les com tornes a aprendre, i arriba un moment que la gent comença a dir, bueno, escolta, i durant l'any què feu? Els mateixos alumnes. Perquè durant l'any també volem seguir fent aquesta formació que plantegeu. I allà és quan els últims anys era jo el qui impartia les classes amb el Jan Sánchez, que també és professional. Llavors ell va marxar i vaig conèixer a l'Alba, que és, que és amb la que comparteixo aquest projecte, Àrtic Teatre. Llavors això farà l'any passat. Va arribar el moment en què els mateixos alumnes ens diuen, bueno, durant l'any, vinga, busqueu un espai i fem aquestes classes. I vam dir, d'acord, vinga, segur que ens seguiu, eh?
Clar, perquè se tornem, no? Ens tiriem a la piscina a veure com funciona.
Llavors, l'any passat vam estar a mitges, en un espai que ens van deixar, en un local, en una sala, perdó, del Namarta Dansa. Uh-huh. I vam estar, com aquest any, provant-nos de què? Sí, no, teníem dos grups, un d'adults i un de joves, i vam dir, doncs vinga, va... Què volem fer amb aquest local? Perquè ara, si volem seguir creixent i volem ser una mica més independents i ens segueix més gent, què fem? I llavors l'estiu va ser de cop. Va ser... tenim un local.
I a partir d'aquí ja...
El vam trobar i vinga, va,
som-hi. Vinga, llançar-nos a la piscina. D'acord. I pel cas de pànic escènic, com va anar això, aquests inicis de l'escola?
Bé, bueno, nosaltres és el cinquè any. No, el cinquè curs que tenim l'escola. Uh-huh. I com va anar, no sé, crec que som impulsives. I
sí, volíem fer pasta, molta,
sí,
fàcil.
Molts quartos,
i
és
l'equivocada, allò.
Sí, no, que va, se'ns va molt bé, eh? Què penses? I estem forrades i ja està, no fem res més. No, vam... Bueno, no sé, amb l'Eli fa molts anys que ens coneixem i més que ens coneixem, que ens entenem.
Que és molt important.
Que és molt important, perquè si no... Uh-huh. Sí, és veritat, ens entenem.
Sí, però res
de parella, tot és professional.
Professional.
Sí. I no sé com va anar.
Ella ja fa que es dedica a fer classes de teatre amb un d'anys, que sí. Donava classes a nostra llar. Uh-huh.
Sí, fa, no sé, igual fa 20 o 25 anys que fa que dono classes i sí, no sé, tenia ganes de fer un projecte així. I el...
Més personal, i llavors sí. Jo també per la part més artística o plàstica, i llavors vam, no sé, vam anar emocionant i...
I, vau...
I ho vam fer.
I ho vam fer, i allà, des de llavors, pues, que, bueno, una festa.
Molt bé. Després entrarem una mica a les especialitats de cada escola, perquè cadascun tenia unes particularitats. En el cas d'Irene, que la tenim al telèfon, escènics, com va sorgir aquesta idea de fer aquesta escola de formació que feu vosaltres?
Nosaltres vam començar fa molt de temps amb el Marc Serra, fem teatre musical en el nostre cas, i ens vam començar a animar de fer teatre musical per adults, i amb el temps a mi em semblava, tenir la sensació que sí que me dedicava doncs, tot el meu temps, diguéssim, amb el tema del teatre, que faltava formació pròpiament, o sigui, no només fer tallers i fer espectacles, sinó poder aprofundir una mica més, sobretot això, per adults. I en el nostre cas, fa 5 anys que donem classe, i la idea va ser una mica aquesta. En aquest cas ens vam ajuntar amb la Júlia Peric i vam decidir doncs, poder formar a gent adulta que tenia ganes, doncs, a part de les seves feines, a part de la seva vida, tenir un espai on poder millorar a nivell teatral. I en aquest cas, a més, a nivell vocal, no? Perquè hi ha el tema de la veu amb el cant, que també és important a la nostra disciplina.
Mm-hmm. Sí, de fet, és curiós perquè allò, tots oferiu, no?, a la part teatral, però és veritat que teniu com unes particularitats cadascuna de les escoles que m'agradaria que en parléssim. En el cas d'Escènics, dius aquest teatre musical, no sé si està enfocat a adults o nens o algun... Com funcioneu?
I a dia d'avui, com que amb 5 anys hem anat creixent, sí que tenim un grup infantil, tenim un grup juvenil, i llavors tenim grups per adults, fins i tot tenim un sènior, que vindria a ser doncs, de 50 anys en amunt, o de 45 en amunt, no? Uh-huh. Perquè, clar, adults, de 18, en endavant, podria haver-hi qualsevol. El que passa és que no és tant per una qüestió d'edat, que no uns no segueixin els altres, sinó també perquè el ritme de vida d'uns, una persona de 18 anys no té el mateix ritme de vida que una de 30 o que una de 50, no? Uh-huh. Llavors, tampoc busquen el mateix. Llavors, d'alguna manera, el que hem anat fent doncs, és fer grups en funció també de les necessitats de la gent, no? I això no vol dir que, jo què sé, el grup dels de 18 tinguin més energia que els de 50, no us ho penséssiu pas. O sigui, realment, tots els grups són molt canyeros i tot arreu hi ha gent amb moltes ganes d'aprendre i amb molt talent.
Molt bé.
I el tema del musical, a més, és això, no? La veu. Que cantar també és com un afegit, no?
Clar, no? És que hi ha aquest binomi de teatre i, a més, vosaltres aquesta part vocal, musical, que també és un...
I moltes vegades la dansa, també.
D'acord. I aquí, lligat amb la dansa, ara que em dius això, em va molt bé, perquè en el cas d'Àrtic Teatre amb el Marc, en parlàvem que vosaltres també, a banda del teatre, m'agradaria una mica que expliquéssiu aquestes particularitats o aquestes especialitats que té cada una de l'escola. Hem parlat escènics, aquesta part musical, i vosaltres, Marc, teniu una particularitat.
Bueno, això és la particularitat ve de la inquietud. Perquè jo em vaig formar en teatre de text i llavors em faltava alguna cosa, faltava més. Estudiant teatre de text vaig conèixer una professora de cos que em va encantar i això em va fer dir, venga, em falta moviment en mi cuerpo. I allà és quan em vaig començar també a formar amb teatre físic, teatre de gest. Llavors, aquí és on coincidim amb l'Alba, perquè ella potser està més especialitzada en teatre de text i jo m'agrada més aprofundir en el teatre de moviment. I allà fem com una mescla, no? Fem un
còctel.
Sí, un còctel allà.
Amb aquestes dues disciplines, no? Podem dir, de teatre,
sí,
text...
Sí, interpretació, teatre de text, però molt partint des del cos i no només en accions físiques, sinó que ens agrada... ballar, vull dir que va lligat també per això, a la dansa.
A la dansa, molt bé. I en el cas de Pànic Escènic, ens comentàvem també fora de micròfons aquestes particularitats, perquè l'Elisabet ve del món de l'art plàstic, de les arts plàstiques, i llavors vosaltres heu fet com un binomi lligant aquestes dues disciplines també molt interessants. Em podeu explicar, fer una mica 5 cèntims, Elisabet, d'aquests lligam de... com es lliguen les arts plàstiques?
Pues el lligam més obvi és amb les escenografies, no? Que seria la part més òbvia. Que treballem les escenografies dintre de les possibilitats dels nens i de l'espai on fem les funcions. I, per altra banda, altres exercicis que fem de teatre, com poden ser treball de màscara o, jo què sé, ara no se m'acord res més, doncs treballem, fem les màscares, fem els objectes o les disfresses o les coses que necessitem per poder fer.
Sí, fem un treball com artístic més ampli, no? Que no només sigui la part de teatre, sinó que també tinguin la visió de la plàstica, no?
Més global, no? Sí. Que el teatre potser és això, no? Que el teatre no és només el text, sinó
que hi ha moltes més coses.
Perquè vosaltres aquí hem parlat una mica així, en el cas escènics i en aquests grups infantils, etc. Una mica a quin públic us dirigiu en general? Per exemple, Marc, vosaltres també teniu sectors més per adults, més per joves, com... quina és l'oferta?
Nosaltres vam començar amb la franja aquesta de 12-18.
Adolescent.
I són els que ens van animar a dir, perquè volien la formació durant l'any i va ser, vinga va, doncs seguim amb ells. Llavors ens vam plantejar de gent que potser ha fet teatre durant tota la seva vida però vol formar-se i vol una mica professionalitzar-se, donar aquesta oportunitat i també agafar aquest públic i oferir doncs classes com d'interpretació però més
acotades o més.
Sí. I llavors també buscar un públic de dir jo vull agafar les eines de l'actor i vull passar per un procés d'actor. Quines són aquestes eines? Com treballa el text, com treballa el cos, com treballa la veu. I fer un procés que potser està a Barcelona i apropar-ho aquí a Sabadell, no?
D'acord. I en el cas de Pànic Escènic també teniu diferents grups, està enfocant més
sí,
a nanos...
Tenim infantil, que comença a 6 anys fins a
12.
12, i després tenim un grup de joves fins a 18, i després tenim adults.
És a dir, que veig que més o menys ocupeu totes les escoles, tant escènics, això, les diferents franges, perquè això vol dir que realment hi ha una demanda, és a dir, hi ha gent que està interessada,
no només els
petits, no, que a vegades potser més els nens de nostre escola, sinó potser això, perquè veig que tots hi ha la part d'adults, el sènior, a casa escènics...
Bueno, és que els beneficis són tants que, clar, la gent... Oi? Irene, que et sento per aquí riure.
Sí.
És a dir, no fem teràpia, perquè, bueno, jo almenys odio pensar que faig teràpia, però a vegades penses si els hauria de cobrar el doble, perquè no, realment hi ha gent que sí, que treus moltes coses i és un canal molt xulo per experimentar un munt de coses diferents.
Perquè les sessions o la manera com està pensat un curs, si es pot parlar així com a curs, com, és a dir, hi ha la finalitat de fer una obra de teatre al final del curs o és un procés creatiu i depèn de com o depèn del grup? Podríeu explicar si hi ha, es crea un producte final sempre o no té per què? A Irene, ja que estàs aquí,
sí.
Mira l'aire, i és el telèfon. Vosaltres, escènics, hi ha un producte final, més un procés, com us organitzeu com a escola?
En el cas del musical hi ha dues coses. Per un cantó, el teatre musical, i això ha fet molt mal també, hi ha com molts referents molt clars, no? Si tu parles de, no ho sé, què diré, Gris, tens molt clar, no?, els personatges. Llavors la gent, hi ha una sèrie de gent que espera poder fer un taller en el que pugui arribar a fer aquest tipus de personatges i és un tipus de demanda que hi ha, no? Nosaltres això n'hi diem al taller, i això existeix, no? I de fet hi ha molts altres tallers a Sabadell de teatre musical. Però per nosaltres això és un taller, ni més ni menys. És a dir, donant una obra de teatre, donant un paper i més o menys te'n vas sortint sobre la marxa, no? Aquesta opció existeix. Però el que és interessant és justament el contrari, no tenir una obra final. Sí que pensem que pujar dalt de l'escenari forma part del procés, per tant, sí que hi ha un treball final, però no té per què ser un espectacle, en aquest cas nostre, de Broadway, per dir alguna cosa, no? Pot ser qualsevol altra cosa que sigui treballat a classe a través, doncs, de les improvisacions o del treball de cos, com deia abans el Marc, o de veu. Es poden fer milions de coses, tot i que siguin musicals. I aprofundir. I llavors hi ha molts grups que fan això, no?, que treballen a classe, toquem no només la veu i el cos i la interpretació, sinó que intentem que tot vagi com junts, és a dir, i què faig quan em moc i canto l'hora, perquè tot això des del teatre musical és com una complicació més, i llavors això s'acaba convertint en una mostra final. Digue-li mostra, digue-li espectacle de dalt a baix, però no té per què ser un espectacle que ja existeixi, no?
O sigui que depèn dels grups, hi ha l'opció de poder fer un musical pròpiament dit, o hi ha aquest procés més de creació, i depèn de com vagi, doncs es fa una cosa o una altra, però sempre hi ha aquest punt de mostra, d'una manera o una altra. Sí?
Sí, i m'agradaria remarcar el fet de que el teatre musical moltes vegades sembla una cosa com molt freda, però hem tocat molts temes molt profuns i que s'hi poden cantar. I la música ens porta a llocs que a vegades en el text ens hi porta d'una altra manera, però no ens hi porta com ens hi porta la música. Yeah. Llavors intentem aprofundir en aquest sentit, no? Que no només sigui sortir allà i ballar i cantar, que és el que a vegades dona la sensació que fa el teatre musical, i no sempre és així.
Trenquem una mica, abans també parlàvem fora del micròfon, no?, aquest punt de que a vegades diem, no, el teatre és extraescolar i prou, i anem a passar com si fos, ara em mataran la gent de l'esplai, però que deia, no, com si fos un esplai, i prou, és molt valuós el que fan els esplais, però amb aquest concepte, no?, que és important aquesta formació.
Sí, perquè hi ha una formació darrere amb gent preparada que no...
Exacte, jo sempre faig una diferència, això que deies als esplais, i una cosa és utilitzar el teatre com a part del joc, que crec que és important, i l'altra cosa és la formació teatral. Les dues coses són molt vàlides, però són coses diferents. Crec que el que fem és una formació teatral, que no només és jugar, no?
Crec que aquí estan tots d'acord, venint que sí, que és veritat, aquest punt de formació que és molt important. I en el cas d'Art i Teatre, també feu una mostra final o no és l'objectiu? Com s'encara? O també és com la casa escènics, depèn dels grups?
Sí, nosaltres l'any passat, que va ser la primera vegada que fèiem tot un curs, el nostre objectiu era fer curs, o sigui, fer procés. I ja dins del procés ja veuríem a veure què seria aquesta, com agafaríem totes les eines i faríem una petita escena per acabar-la mostrant. Llavors és una mica aquesta dinàmica, no?, de treballar durant les sessions i acabar agafant el material de les sessions, agafant escenes i fer un muntatge per ensenyar-lo.
Després hi ha aquest resultat final.
Sí, doncs aquest segon any a Àrtic nosaltres sí que considerem que quan acabes, diguem-ne que l'últim procés de la formació és fer un espectacle, perquè doncs no deixa de ser el que fem els actors, no?, que és fer espectacles o fer cinema, però diguem-ne mostrar-ho davant d'un públic. Aleshores, el segon any sí que tenim programat fer un petit espectacle, perquè evidentment amb l'horari que nosaltres tenim, diguem-ne, de formació de primer i de segon, no ens dona per fer un espectacle molt llarg.
Aquí entrem sempre que, clar, sempre aquests horaris adaptats als diferents grups i que són les hores concretes, i evidentment per fer un espectacle tots sabem que hi ha una feinada darrere, vull dir que això evidentment
clar,
és necessari.
Però sí que considerem que hi ha una petita part de formació que és des de la direcció, no? Des de, jo et dirigeixo, però a nivell com professional, diguem-ne. I què ha de fer l'actor quan algú el dirigeix, no? Que ja és un altre àmbit.
D'acord, i a Pànic Escènic també feu aquest...
Nosaltres en fem dues.
Mira-te'ls.
Sí, som així de...
Som molt xulos.
De xules. No, en fem dues, en fem una per Nadal i una per fi de curs. Uh-huh. Amb el grup dels peques i els joves ho fem així. I amb el grup d'adults, doncs tot depèn de lo que tiri el grup, de lo que li vingui de gust... Però sí que com a mínim alguna coseta fem.
Alguna mostra per veure aquest treball que s'ha fet durant el
clar,
curs.
Clar, ara el grup que tenim ara és molt xulo i molt potent i estan així com molt animats i vinga, fem una obra. Dius, ja, però a veure, allò que dèiem, no? De dius, una obra són moltes hores. És a dir, un assaig normal en el món professional són 5, 6, 7 hores. Vull dir que realment estàs allà moltes hores. I per tant el que fem doncs, és muntar coses una mica més petites, però sí, el fet de pujar a l'escenari és imprescindible.
Molt bé, és a dir, que veiem que a totes les diferents escoles hi ha aquesta voluntat d'ensenyar el treball que s'ha fet d'una manera o una altra. I ja per tancar, i perquè qui ens estigui escoltant i digui, ostres, que interessant, doncs a mi m'interessa, perquè la redundància, a veure on són aquestes escoles, on som, on ens podem trobar, en el cas d'Escènics, on ens podem trobar, si algú estigués interessat a inscriure's, no sé si ara som al mes de gener, és molt al mig i no pot ser, o sí, o ens hem d'esperar al setembre, o a l'estiu, com on ens trobem, Escènics?
D'entrada ens podem trobar a la web, www.escenics.cat, i estem compartim espai amb el Camí Estudio, que és el carrer Sant Pere número 7, aquí al centre. I a més, si no, els espectacles els fem a la bàscula, al carrer Gorina i Pujol, i allà també ens podríem trobar.
D'acord, si no, internet, que internet es troba tot. I si algú estigués interessat, ara ja heu començat tots els cursos o hi ha opcions, o ens hem d'esperar al setembre, això com funciona?
No, en el nostre cas, hi ha, què dèiem, els cursos que són tallers que fan un espectacle fins a final de curs, o sigui, que presenten un espectacle fins a final de curs, sí que ja està molt avançat, però hi ha altres grups que segueixen treballant dia a dia i, per tant, la gent es pot apuntar quan vulgui. De fet, hi ha molts espectacles que els estrenem a final de curs, però, per exemple, justament ara en farem un altre mes de febrer a la bàscula. Fem una versió amb cançons de Hamlet. Sí, que si algú s'anima, que ens vingui a veure.
Perfecte, perfecte. I en el cas d'Àrtic Teatre, on ens trobem?
Bé, nosaltres estem al carrer Sant Miquel 59, molt a propet de l'Urpí, I ara mateix, doncs, a nivell de que es poguessin inscriure, nosaltres tenim la formació regular, diguem-ne, que en aquesta ara mateix és més complicat.
Setembre, no? Setembre.
Setembre. El que passa és que sí que estem planejant, de fet ja han sortit uns quants cursos que són trimestrals. Doncs ara tenim un de formació per anar a fer les proves de l'institut, després un de cos i veu que acaba de començar que es podrien inscriure... Després el de l'actor davant de la càmera que sortirà cap al març, suposo.
No, sí, que...
Vull dir que hi ha moltes coses. Sí, i ens poden trobar també a la web.
Molt bé, i Pànic Escènic, on us trobem?
Doncs al carrer Jovellanos, què més?
56.
56, exacte.
Bé.
I, a veure, poden començar... Grup d'adults i joves sí que tindríem...
Sí,
però la resta estem a full.
Al setembre, no?
Al setembre.
Els altres propòsits doncs, tornen a repetir-se al setembre. Doncs això és tot. Moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos. I amb la resta de teatreros que ens escolteu, ens trobem d'aquí, pel que fa a la tertúlia, d'aquí un mes, però la setmana que ve hi ha el programa que encara continua. Gràcies a tots.
Gràcies.
Teatre de Franc.
I arribem, com sempre, a la recta final del programa i qui ens visita, la persona més àvida de teatre, pràcticament, que tenim en el nostre equip, perquè setmana rere setmana va a Barcelona a veure teatre.
A veure teatre professional.
Exactament.
Hola,
bon vespre,
teatreros. Doncs sí, sóc aquí per explicar el que he vist i explicar-vos tal com ho he viscut jo, que el teatre es pot viure de moltes maneres. Jo us explico la meva versió.
Començaré explicant que vaig anar a veure Los Niños Oscuros de Morelia, d'Albert Tola, al Teatre Tarantana, a càrrec de la companyia Nigredo, dirigida per l'Helena Fortuny, interpretada per Rodrigo García Olza i Lluís Marquès, que alterna tres representacions amb el Marc Pujol. Ja el coneixem bastant. Aquest últim és el que va estrenar aquesta obra a Madrid, tenint un considerable èxit. Ara, per qüestions de contracte que està fent Mare Mar, no pot estar totes les actuacions. Han acabat Mare Mar, però tenen molts bolos i no pot acabar les actuacions. L'obra ens parla de 456 infants i adolescents, la majoria fills de republicans, que des de Barcelona van ser enviats a Mèxic durant la Guerra Civil Espanyola. Els seus pares, mal informats i moltes vegades quasi obligats, van haver de deixar els seus fills amb la promesa que un cop acabada la guerra tornarien amb ells. Res d'això es va complir i els infants van patir les penalitats de passar un llarg viatge passant gana, maltractaments i abusos. I una vegada a Morelia, a Mèxic, van ser portats a un orfenat on molts d'ells van morir de malalties contagioses, de gana i de la repressió que el franquisme, malgrat que estava molt lluny del país, es projectava cap a ells. La proposta ens posa a la pell de dos nois de molts diferents estatus, un és molt ric i l'altre és pobre, que es troben en aquest llarg viatge i amarg. Per suportar la soledat i totes les penalitats i adversitats, s'inventen jocs durant la travessia, jocs fantasiosos. Algunes vegades tornen a reviure les escenes viscudes amargues, escenes viscudes anteriorment, l'afusellament del pare d'un, coses que han viscut que els han marcat molt. I unes altres són fantasies macabres i jocs premeditoris del que ben segur passaran ells i que de ben segur ha passat. A l'escenari hi trobem una banyera que serveix per imaginar-nos el gran vaixell i també serà el lloc on es troben aquests dos protagonistes per jugar a les mil coses i inventar-se les mil situacions. També hi ha una maleta que ens recorda el llarg viatge, però també els records i totes les vivències que aquests nens porten damunt seu. Una maleta feixuga de tots aquests records que tenen. Al fons, a la porta, hi ha un mirall, hi ha una porta amb un mirall que pot ser, per exemple, la profunditat del mar o la porta cap a on pot anar les noves esperances o les frustracions que tindran en les seves vides. No és casualitat que les escenes passin en un viatge tan llarg amb un vaixell entre dos continents, ja que l'autor ens vol fer reflexionar, metafòricament, sobre els dos bàndols de la Guerra Espanyola, la republicana i la franquista. I fins i tot vol fer reconsiderar les conseqüències d'aquella guerra que actualment encara moltes famílies encara l'estan vivint i en general també l'estem vivint la societat en general. Unes molt bones interpretacions i un argument molt colpidor, però que està tractat en moments d'humor i d'altres més dramàtics, però sense sentimentalismes, sinó com un joc, el mateix joc que juguen aquests nens, que s'inventen i que moltes vegades forçosament han de jugar en aquest joc a la vida que se'ls hi presenta. Els acompanyen sons i cançons d'una època i unes situacions que penso que personalment no hauríem d'oblidar.
Molt bé, molt bé. Los Niños Oscuros de Morella. Sí. Morella deu ser el poble aquest mexicà aquest de... on van a parar, on van anar, nens,
el poble on hi havia l'orfenat aquest.
Yeah, yeah, yeah.
Sí, és molt interessant l'obra, ja et dic colpidora, però és història. Una història que potser se'ns ha amagat una mica, eh? I que val la pena que es facin aquestes obres per saber tot, el fons de tot.
Sí, 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 i tant, i tant.
Sí.
Molt bé, doncs, què més?
Continuem amb una altra. Jenner. A partir de la novel·la de Charlotte Brontë, adaptació de l'Anna Maria Ricard i dirigida per la Carme Portacelli, al Teatre Lliure de Gràcia. Generalment no acostumo a veure dues vegades la mateixa proposta teatral. En aquesta qüestió ho he fet. Fa dos anys que la vam fer i aquesta ocasió he repetit. La primera vegada que la vaig veure em va agradar molt, però potser se'm va quedar alguna cosa curta o algunes apreciacions. Per tant, i atès que el Teatre Lliure les ha tornades a programar, vaig decidir agafar-la en l'abonament que tinc del Teatre Lliure. I he tornat. I realment l'he gaudit moltíssim més. Confesso que no he llegit la novel·la. Per tant, no puc valorar si aquesta proposta és fidel o no a la narració. Però he de dir que sí, que a mi em va arribar molt tot l'argument. Els dos protagonistes fan un treball magnífic. L'Ariana Gil, que no havia vist mai en el teatre, fa una interpretació impecable d'una noia d'una banda forta i decidida a conservar la seva llibertat i, per altra, una dona fràgil i delicada, reforçada pel seu tendre físic. La Belle Folk, que és el protagonista, moltes vegades tenia moltes ganes de veure-la últimament, que feia molt temps que no el veien a l'escena.
I a més en un paper no còmic.
No còmic.
Perquè ell havia estat de direcció i fent papers còmics.
Exacte, aquí fa un paper...
Pel davant i pel darrere.
I tant.
Que l'estan ara fent una altra producció, però
sí,
que ell...
Sí, havia començat aquí... fent papers més dramàtics, i llavors va passar a còmic, i ara aquest paper és molt dramàtic.
Imagineu.
I realment penso que és un dels millors papers que li ha vist, de la seva carrera. Ho fa fantàsticament bé. Tampoc es queden enrere en les seves actuacions la resta del repartiment, on interpreten diversos papers cadascun, i realment tots ho fan molt bé. El fons musical és creat de la Clara Peya, que a vegades ja n'he parlat d'ella, interpretat en directe per un violoncel, l'Alba Haro, i ara per la Laia Vallès. Al principi, fa 2 anys, ho feia la mateixa Clara, però ara ho fa la Laia Vallès al piano, que dona la música una atmosfera meravellosa adequada en cada escena. Val a dir que els instruments no es limiten a tocar només les tecles o les cordes, sinó també, tal com fa sempre la Clara Peya, el fa servir per donar sons de percussió tocats en tots els llocs impensables dels instruments. Tampoc no em puc oblidar d'un dels treballs que a mi, personalment, em va convèncer molt, són les coreografies i moviments de tot l'espectacle. Han estat dirigides per Ferran Carvajal, que és un molt bon escenògraf, actor també, però molt bon escenògraf. I els ha trobat d'una harmonia i una bellesa, jo els vaig trobar insuperables. També l'escenografia. Un escenari llarg i estret, completament blanc, tant al terra, les parets, els mobles. A les parets, puntualment, s'hi projecten, diguéssim, ambients de com van passant les escenes, en les parets blanques. A cada extrem hi ha un mirall, que fa que encara que l'escenari sembla molt més llarg. A un cantó, un piano de cua també blanc i un violoncel, que és l'única nota de color de l'escena, el color marró del violoncel. El vestuari és sempre negre, tret d'alguns aplics que surten puntualment grisos o blancs. I per acabar, dir que m'ha satisfet força els recursos que en els monòlegs els actors es dirigeixen directament al públic, cosa que fa que els espectadors s'integrin plenament dins la història. Almenys això a mi em va passar. Et parlen directament, t'expliquen la seva vida directament, et miren als ulls i els tens també allà un pam, a mi això em frepa molt. Vull tornar a repetir que les actuacions dels dos principals, l'Ariana Gil i la Belle Folk, que els va valdre els Premis Butaca d'Interpretació del 2017.
Gairebé que aquest gènere és com un... A mi em record, jo vaig, no he vist aquesta obra, però sí que he llegit la novel·la i és una mica com una... Me l'imagino com una manera de, una mica Maria Rosa però a l'anglesa, no?
Potser sí.
Perquè el trama, la història d'amor entre els dos protagonistes,
sí,
no? I aquesta... Vull dir que seria un personatge, almenys la Jenner, com un personatge molt romàntic.
Molt romàntic, però amb una fermesa,
sí.
Que aquesta època val la pena que es tornin a fer aquestes obres perquè és reafirmar el feminisme. A més, aquesta obra dirigida per una dona interpretada, clar, l'actriu principal és una dona lluitadora, però a la vegada fràgil. Llavors penso que val la pena tornar a rellegir una obra que està escrita del segle passat.
Sí, sí,
bueno,
del segle XIX.
Sí, sí, del segle XIX. Sí, les tres germanes, Bronte, que es van tancar en una casa a les afores del nord d'Anglaterra, es van tancar allà i van escriure coses impensables. L'altra germana és la que va fer els Crims Borrascosos.
La Emily Bronte. Sí,
exacte. Les tres germanes i el germà també hi eren. Es van tancar allà i es van dedicar a escriure tant novel·la com poesia. I realment sembla mentida que tancades allà fora de la civilització, diguéssim, poguessin escriure arguments amb tant romanticisme.
Amb tanta intensitat, sí.
Val la pena.
És aquest estil així. Molt bé.
Sí. Doncs ja estem.
Però posat al dia, perquè pel que expliques l'escenografia i tot el muntatge en si...
Sí,
és
modern.
Molt modern.
Sí.
Amunt al taló.